Camins.
Avui liquidem febrer, demà estrenem març i dimecres comença un temps important per als cristians, la Quaresma. Segur que molts i moltes de vosaltres teniu al cap i al cor què és la Quaresma i com la viviu vosaltres, però aquí no donem mai res per fet. Avui aprofundirem una mica, reflexionarem, esbrinarem en quin sentit té i mirarem d'ajudar-vos a viure una bona Quaresma si així ho voleu. Programa social religiós, sense cometes. Que sí. Bona vesprada d'aquest dilluns 28 de febrer del 2022.
Dia 1 després de...
Jordi Cerdà i Guillem Pursals, tanto monta, monta tanto, que divendres en la nostra tertúlia frenètica, el Totum Revolutum, ens varen regalar una masterclass gratuïta sobre el conflicte Rússia-Ucraïna, una estona de ràdio molt interessant per conèixer les claus del que està passant i per què. De veritat, molt recomanable i que podeu recuperar, ja sabeu, a la carta i també a la nostra aplicació Radio Estel oficial. Moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat en aquest inici de setmana. Ens setem ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Va, els ingredients de la Macedònia per rematar el mes.
Avui, per començar els camins...
Més claus, en aquest cas, les claus de la Quaresma. Aquesta setmana comença aquest temps litúrgic molt important, de preparació per la Pasqua, i des del nostre programa volem saber-ne més. Quin sentit té, a què ens convida, per què ens prepara Quique Fernández, el nostre diaca de guàrdia i teòleg, ens donarà les claus.
Continuarem amb...
Maria Marcet i la seva, la nostra Pachamama, la secció en què parlem i fem present diferents aspectes de la cura de la Mare Terra. Cal cuidar-la, cal mimar-la i nosaltres ho fem en aquest programa.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Ignasi Miranda, que un dilluns més es portarà la veu de Càritas, l'espai on coneixem la tasca social important de caritat i d'entrega que porten endavant els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya. Per cert, un dels podcasts de la casa, que no te'ls acabes.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Viviu la Quaresma amb devoció? Ara parlarem del tema d'aquest temps litúrgic que comença dimecres. Moltes persones sí, segur. Però i vosaltres? Viviu la Quaresma amb devoció? Al final del programa la Maria José ens explica què heu dit.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Moltes ganes de tornar a fer ràdio, i bé, perquè ja l'estem fent. Moltes ganes també de tornar a veure Pedri jugar. Moltes ganes també de saber què fa el germà de Xavi amb la tablet tot el partit. Paula, si tu no vols, parem el programa, eh? Però si vols, fem camins. Què fem? Diu que sí, diu que ho fem. Fem camins.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Quique Fernández, bona vesprada.
Hola, bon vespre a tots.
Hi ha amics de guàrdia que paren les bales, com és el teu cas, Quique. Selecció musical, marca de la casa. Bueno, Quique, ja saps que m'agrada fer una primera pregunta a boca de canó, a veure si us enganxo desprevinguts, encara que a tu és complicat amb aquestes temàtiques. Per tant, allà va. Crec que és fàcil i segurament una mica superficial, ho admeto, identificar la Quaresma com un temps penitencial, una mica fosc, podríem dir, en què és molt present el sacrifici. Això és així? Definiries la Quaresma com un temps penitencial?
A veure, és veritat que està considerat un temps fort i un temps penitencial, però el tema del sacrifici, fixa't, sí que hi ha un sacrifici, que el que estem convidats a contemplar i a acompanyar, però és el sacrifici del nostre Senyor. En realitat, posar el protagonisme dels nostres sacrificis, que normalment estem convidats a unir-nos, a la mesura del que podem, en petits sacrificis, que potser petites penitències, no? Però realment el sacrifici és el de nostre Senyor, i és el que sí que estem convidats a contemplar, a acompanyar. Per tant, temps penitencial, sí, sí, i tots temps van ser penitencials, però sí, especialment. Però no tant, a veure, no és que l'Església vulgui que nosaltres ens dediquem a patir. No, el patiment nostre no és el protagonista, sinó la redempció, és a dir, el que el Senyor ha estat disposat a donar la cara, a donar la vida per nosaltres.
Quique Fernández és diaca teòleg, també biblista i director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, i avui l'hem volgut trucar perquè ens ajudi a entendre millor el temps litúrgic que aquesta setmana comença, un temps important. Per tant, Quique, què és la Quaresma? Com la definiries?
Doncs la Quaresma seria a l'entrenament o a l'assaig, depenent de si parlem d'esport o de música, de cara a preparar un bon partit o un bon concert, que és la Pasqua, el millor dels partits i dels concerts que n'hi ha. És a dir, a la Quaresma és aquesta, un temps de preparació, 40 dies.
Bueno, m'agrada molt el símil, de temps de preparació, temps de...
Pasqua, home, ara que tenim el Barça, que està...
Sí, ara està irreconeixible, no, és increïble.
Estem, fa dies no parlàvem d'esport, ara ja tornem a parlar.
Estem meravellats. Bueno, i de concert també podríem parlar en aquest programa, perquè, en fi, també som molt partidaris dels concerts. La Quaresma és el temps litúrgic de conversió que marca l'Església per preparar-nos a la gran festa de la Pasqua, com ens acaba de dir el Quique. Aquest és un terme que té molt a veure amb la naturalesa de la Quaresma. La conversió. Què és la conversió? Què és convertir-se? És un terme que escoltem, però què implica la conversió?
Mira, la conversió, per començar, és un procés. En el que ningú de nosaltres hem acabat de fer-ho. El que hi ha un moment, el punt d'inflexió de la conversió, que és fer una volta, fer un gir. Com a Sant Pau li va passar en el camí, i altres li passen en qualsevol altres moments d'experiència de Déu, no? L'experiència del Crist. Però la conversió és, ho diu la paraula, jo quan explico conversió als nens de catequesi, sí, els explico amb aquella imatge que teníem en els llibres, en què l'aigua passava a ser gas i el gas passava a ser sòlid per gel. És a dir, és convertir, és deixar-nos transformar per una gent, en principi extra, però que és molt internostre, que és Déu.
Preparació per a la Pasqua. Per què 40 dies sencers de preparació per a aquest esdeveniment pasqual?
Doncs mira, n'hi ha una explicació més pròxima, que són els 40 dies que va passar el nostre Senyor al desert.
Sí.
40 dies de dejuni i de pregària, davant les tentacions que també li van aparèixer. Però, més remotament, els 40 dies tenen que veure amb els 40 anys del desert, del poble d'Israel.
Sí.
És a dir, nosaltres estem esclavitzats pel nostre pecat, per la nostra condició de pecadors, igual que estava esclavitzat el poble d'Israel, i hem de fer tota una travessia al nostre desert, que és la nostra vida. Ells eren vers la terra promesa i nosaltres tenim una terra promesa, que és el cel que ens ha promès el Senyor, la vida eterna.
Perquè de vegades ens oblida que el Senyor normalment parla en el desert. És on parla amb força, quan estàs en un desert.
És veritat, és veritat. Però et diré una cosa, no només és que parli en el desert, és que segurament en el desert és quan nosaltres estem més disposats a escoltar, perquè no n'hi ha tantes coses que tapen la nostra, tants sorolls, que tapen la veu del Senyor.
A més, si no recordo malament, Quique, ara ens esmentaves aquestes temptacions, no? de Jesucrist en el desert, quan se li apareix el dimoni i li planteja tres temptacions, no? Que és el que se proclama justament aquest primer diumenge de Quaresma, és així, veritat?
Sí, que continuen sent les mateixes, el poder, la fama, el posseir.
Sí, és...
que són les tres tentacions que d'alguna manera resumeixen totes les possibles.
És la tentació del pa, és a dir, assegurar-te la vida, la tentació de la història, canviar-te la vida, i la tentació dels ídols, buscar la vida fora fora de Déu. La Quaresma comença dimecres de Cendra, és aquest dimecres, d'aquí dos dies, i acaba abans de la celebració del sopar del Senyor i l'amor frater, que és Dijous Sant. Què és el dimecres de Cendra, Quique, que celebrarem aquesta mateixa setmana? Quina simbologia té la Cendra?
El dimecres de Cendra, que realment és això, a l'inici, és el primer dia, sense discussió de la Quaresma, és d'alguna manera seria aquest donar el gir, és a dir, estem caminant amb les nostres queixes, els nostres laments i tal, i desapareix el Senyor i es diu: jo us crido a la conversió perquè el meu pla de felicitat és millor que tots els plans que vosaltres feu. El vostre plan B, no, el pla de Déu és el millor. I llavors se'ns apareix i ens diu: escolta, necessiteu per aquesta conversió escoltar la paraula, per tant fer pregària, necessiteu oblidar-vos de vosaltres mateixos, per tant, diguem-ne que fer almoina, I que l'almoina no només són diners, que també és regalar a les persones temps i dignitat, i també mirar, centrar més la mirada en el Senyor. I, per tant, oblidar-nos de tanta tele, tantes coses que tal, que seria el dejuni, no? Uh-huh. És a dir, que això és el que es proposa el dimecres de cendra.
Sí. Aquí en el dimecres de cendra està aquest ritu de la cendra que s'imposa, no?, en el cap dels feligresos per part dels preveres, o de qui sigui, pot administrar-la també un laic. I aquí hem passat d'una fórmula que era, ho dic en castellà, polvo eres i en polvo te convertiràs, i ara diem, o normalment es diu, conviértete y cree en el Evangelio.
Sí.
Hi ha hagut aquí un salt de fórmula.
És evident que si és un dia de crida, de conversió, potser amb el polvo eres y polvo te convertirás, el que semblava era nos metemos en el barro y no salimos de él.
Sí, sí, però sonava pitjor.
La crida no és a dir esteu en el barro y no salís de él, sinó si estáis en el barro, tranquilos que yo os saco, que yo os trauré per mitjà de la conversió. La conversió amb l'Evangeli. Per tant, el Senyor ens fa de grua per treure's de les arenes movedizas.
I tant. Quique, el color litúrgic d'aquest temps és el morat. Què significa aquest color a la litúrgia, el morat?
Doncs és el temps penitencial. El color morat és el que portem a l'Advent, a la Quaresma i també en els funerals. És el color penitencial, de petició, de que som els que ens sabem necessitats del Senyor. Uh-huh.
L'Església per a aquest temps potencia tres armes que tu una mica esmentaves abans, no? Sí. Que són a la base sempre del cristià, realment. Pregària, dejuni i almoina. Els podem comentar una mica, si et sembla, el sentit d'aquestes tres armes que té el cristià per combatre aquest temps quaresmal i per què especialment l'Església fa aquesta invitació. El dejuni, per exemple, Quique, què ens aporta el dejuni? Quina diferència n'hi ha? Perquè sempre escoltem el binomi, dejuni i abstinència. Què aporta el dejuni i quina diferència n'hi ha amb l'abstinència?
Sí, el dejuni, a veure, evidentment, els dejunis que ens proposa l'Església són signes molt petits, són per recordar-nos, però, evidentment, els nostres dejunis, deien el dejuni de Dubol, deien els bisbes de Catalunya, que els nostres dejunis són molt fàcils, però que ens hem de plantejar cadascú el dejuni que ens que ens cal, a part que és digne que fem tota la solució conjuntament, però jo, Quique Fernández, quin és el dejuni que necessito? Uh-huh. I per tant, però per què? No tant per un ascetisme que em deixi com els que busquen la buidor mental, sinó per posar en el centre l'important, que és Déu i el germà necessitat. Si el meu dejuni només serveix perquè jo em cregui fort i poderós perquè he sigut capaç d'aquest mèrit, no serveix de res. Centrar la meva vida en Déu i en la germana necessita.
De fet, ho diu Jesucrist, no? Invita a fer aquest dejuni de manera secreta, i el pare que veu en el secret ho recompensa. Sí. Per cert, que aquest dimecres de cendra tenim aquesta...
Quan aquestes fotos en què el dimecres de cendra posen aquestes a la front, aquesta cendra que l'han mullat amb aigua i que es marca tant,
sí,
perquè va en contra precisament del que es diu l'Evangeli. Jesús ens diu, el dia que feu penitència, poseu-vos perfum.
Sí, sí, sí. És allò de dir que la teva mà dreta no sabia el que fa l'esquerra, Sempre una mica que quedi entre Jesucrist i tu. Deia, per cert, que aquest dimecres de cendra tenim aquesta jornada de dejuni mundial que ha convocat el Papa Francesc en virtut de la pau a Ucraïna i Rússia, que estem tots molt colpits, no?, per aquest
sí,
moment.
Està bé recordar. Sí, de dejuni, de pregària i de sensibilització. Al final, tots ens hem de sensibilitzar que la guerra és precisament un fracàs, sempre. El fracàs de la pau. I Crist és el Senyor, el rei de la pau.
I tant que sí. L'almoina, breument, aquest despendre's dels béns, per què és una arma també l'almoina?
A veure, despendre's dels béns si tens béns. O sigui, és evident que estem tots cridats a la solidaritat. Però a vegades la solidaritat, segurament la gran majoria de les persones que ens escolten ara no tenen grans capacitats econòmiques, però poden ajudar a donar el seu temps. És almoina ajudar a la mudança d'un amic.
Oh, les mudances, sí que és almoina, sí, això és molt pesat.
Diumenge al matí sortir a primera hora per fer això. I després l'almoina també de dir aquell company que és el pitjor tractat a la feina, ningú li parla i tal, jo seria el seu amic. És a dir, retornar a les persones la dignitat que es mereixen. Per tant, hem de trobar un sentit ben ampli, això de l'almoina, perquè ningú digui, no, jo com no puc, no tinc diners, ja, no, 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 tots podem aportar els béns materials o els béns també d'ànims espirituals.
Sí, i tant, i tant, i tant. I finalment pot ser...
Diners, també diners.
Clar, sí, sí, sí. I tant. I finalment pot ser l'arma més evident de totes, la pregària. Què ens pots comentar sobre la pregària?
Doncs la pregària és posar a Déu en la teva vida. Uh-huh. I per tant, el poder de la pregària és el poder de Déu. I si jo li trec poder a la pregària, li trec poder a Déu. La meva relació amb Déu fa que Déu pugui entrar a casa meva, sigui no només ja el convidat, sinó que al final ell entrar a casa seva. Uh-huh. Aquesta relació d'amistat, aquesta relació de pare fill, en el que ja no hi ha casa teva ni casa meva, sinó que és casa nostra. I llavors li deixo que passa a tenir una importància enorme en les meves decisions. Però clar, per saber què és el que vol Déu, que és el que tothom es pregunta, és que jo la voluntat de Déu, doncs hem d'escoltar-lo. Escoltar-lo a la pregària, escoltar-lo a la paraula de Déu, escoltar-lo a la ministeria de l'Església, escoltar-lo en els bons amics, acompanyants, siguin preveres, siguin laics, però que m'ajuden en el camí.
Uh-huh. Quique Fernández és diaca, teòleg, també biblista i director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, i avui una vegada més ens ha ajudat a conèixer, a anar a l'arrel de tot, a la setmana que comença la Quaresma. Per cert, Quique, ets partidari dels bunyols de Quaresma?
Sí, i tant.
Molt partidari o moderadament partidari?
També estic disposat a convidar.
Ah, sí?
Un bon bunyols de Quaresma, per cert, deixa'm que ho aconsello jo com a biblista,
sí.
Aconsello que d'aquí a dimecres inclòs i tal, llegim el llibre de Jonàs. El llibre de Jonàs, sí. Que és només de 4 capítols, ben breu, però que ens ensenyarà molt sobre la misericòrdia, que és el gran tema de la Quaresma, i és de pas trobarem l'explicació de la cendra.
Ah, doncs queda aquí aquesta invitació a llegir el llibre de Jonàs.
Tenen un bon bunyols, aquests.
Vinga, doncs prenem bona nota. Quique, moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Una abraçada i gràcies com sempre.
Una abraçada a tots.
Vinga, petita pauseta i Pachamama.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 11:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Camins.
I tanta... A veure com és el cognom, el pots dir tu?
És Tanta Subriet.
Subriet, eh? Sí. Perquè jo estava dubtant.
Correcte.
Tanta...
Amb Rafa Sanahuja.
Tantra.
No, tanta.
Tantra és una
altra. Tantra també estaria bé.
I altres persones que expliquen coses. Pachamama.
Vinga, seguim endavant. 4 minuts i arribarem a 9:15 de la vesprada. Moment de fixar-nos en la Pachamama, en la cura de la Mare Terra. Moment també de mirar els ulls. Maria, mira'm els ulls.
Hola, hola. Estava imbuïda.
Estaves atenta al que vindrà ara. Sí, sí. Maria Marcet, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per venir fins aquí.
Per
fer-nos aquesta secció, doncs, que tant ens agrada perquè donem aquesta veu, a conscienciar-nos de tot el que està passant a la Terra. Ara mateix tenim conflictes molt greus, evidentment, sí, però hi ha altres temes que també són molt interessants, com els que tu ens portes, per exemple. Crec que vols fer, vols començar replegant un tema de la teva darrera visita.
Sí, vull replegar el tema de les macrogranges, perquè realment és el tema amb el que anava a centrar l'anterior programa, i ens vam desviar una miqueta i ens vam anar cap al repoblament i altres temes, no? Però volia rescatar-lo perquè justament l'altre dia, seguint les notícies d'Ecologistes en Acció, que van publicar a la seva web periòdicament, en trobàvem un informe que van fer sobre ramaderia industrial, i volia compartir algunes dades que m'han semblat bastant esfereïdores sobre el tema de les macrogranges.
Molt bé, doncs abans de compartir-les, farem un canvi de mascareta.
Vinga.
Perquè aquí a la ràdio les quirúrgiques sonen una mica millor de cara als nostres oients, que per nosaltres són lo primero. Els nostres oients són el primer. I si cal parar una secció, es para. Ja la tenim, ja tenim la mascareta quirúrgica posada.
Ja està morrent.
Doncs vinga, comparteix amb nosaltres aquestes reflexions.
Vale, doncs mira, t'ho faré en modo pregunta d'examen.
Ah, vale. Però he de contestar jo.
Has de contestar,
vale? Endavant.
Mira, en aquest informe, Ecologistes en Acció, anava a dir Estats Units, sí? Ha analitzat la relació entre la ramaderia intensiva als pobles espanyols amb menys de 5.000 habitants amb el seu despoblament, concretament en 199 pobles. Vale?
Són prous.
Quin nombre d'aquests 199 creus que presenta una relació positiva entre la ramaderia intensiva i el despoblament? 170 o 148?
170 o 148?
170 o 148?
Ah, 100, són tres xifres. 100,
sí.
70 o 148?
Per ordre, 70, 100 o 148, sí.
70, 100 o 148. A veure, però la pregunta, perdona, perquè em costa assimilar-la.
Quants pobles presenten una relació positiva entre la ramaderia intensiva, és a dir, tenir macrogranges,
sí,
i el despoblament d'aquests pobles?
O sigui, que està directament relacionada,
sí,
la macrogranja amb el despoblament.
Sí.
Perquè afecta d'alguna manera és aquest microespai.
El fet que s'hagi implementat la ramaderia intensiva, sí.
170 o 148? Doncs jo diria 70.
Ui, doncs no. 148.
Doncs 148. Vale, Paula. Molt bé, moltes gràcies. Però escolta una cosa, clar, jo dic, o són moltes o són... I la de mig l'havia descartada, veus tu? Aquí.
Veus? I mira, vale, que havia posat 70 al mig.
Són 148. I per què aquesta relació, Maria?
Doncs justament aquí és on ells conclouen al final que les macrogranges i la ramaderia intensiva no són el que algunes veus diuen que són, que és un focus com de fixació de població en un territori, sinó que és tot el contrari. Doncs perquè al final sí que generen un benefici, però és un benefici per l'empresa i... Bueno,
I de vegades no arriba al poble, tampoc.
No arriba al poble, vale. No requereix tants pagesos com potser una petita explotació.
Clar, perquè a lo millor si és macro, exactament.
Exactament.
Està tot més mecanitzat, no?
Exactament.
Dir. No necessiten tanta mà d'obra.
Exactament.
Vale.
De fet, en
doncs
aquest...
148, en aquest del
148,
199 d'aquest estudi.
Del 199, sí. Segons aquest informe, en els últims 20 anys, el 74% dels municipis amb major càrrega porcina intensiva, ens estem referint a municipis amb càrrega porcina, sobretot, perden més població o guanyen menys que els municipis amb característiques similars però sense aquest tipus de ramaderia.
Vale.
Llavors, en aquest informe compara això, 199 municipis amb menys de 5.000 habitants i han estudiat el 64% de localitats amb alta càrrega porcina a Espanya, que no és poc, és una mostra bastant representativa.
Ja veig, s'ho han currat. Bé per ells.
S'ho han currat. I destaquen per una major pèrdua de població les províncies d'Osca, Saragossa, Lleida i Tan-Chan-Chan, Barcelona.
Hombre! Estem a tots els rànquings.
Aquí també.
Aquí també afecta la cosa, eh?
Sí,
vaja.
Sí.
Bueno.
Aquestes eren algunes dades que volia compartir pel tema de les macrogranges i potser doncs ho aniré fent, no?, a mesura que em vagi assabentant de més coses, perquè crec que és un tema que dona molt per pensar.
Informa'ns. Bueno, aquestes, diguem-ne, les Les últimes cuetades del darrer tema, però sí. Podem lligar-lo amb altres novetats que ens portes.
Sí, exactament. D'un tema macro a un altre macro, de macrogranges a macroexplotacions agrícoles.
Vale.
Justament l'altre dia, l'Alfred, de la Rural, l'altre dia, fa dues setmanes,
sí,
de l'anterior secció...
Sí, fa 15 dies, la nostra secció de sí. fa 15 dies, sí.
L'Alfred ens comentava algunes coses en uns àudios que no vaig poder acabar de passar, i ara m'agradaria passar un per lligar temes macro.
Vale, doncs escoltem aquest tall.
La macroexplotació la treballa una sola persona amb un tractor supertecnològic de 300.000 euros. Pot treballar, no sé, 70-80 hectàrees d'horta. I amb uns temporers pot estar collint la verdura. Per exemple, vaig anar a visitar una a Benicarló i feia només tres cultius: porro, escarola i carxofa. Monocultius, amb agroquímics, amb una rotació molt pobra, i enviaven tota aquesta producció al nord d'Europa amb tràilers.
Uh-huh. Amb tràilers.
Exactament. Al final està fent referència doncs a la macroagricultura, o sigui, a les macroexplotacions, als monocultius i a les conseqüències que tenen, doncs, de generació de beneficis empresarials, sí, però al final doncs a costa de monocultius, per tant, de fer poques rotacions, de malmetre el sol i de tenir terres que en un curt termini són productives, però en el llarg termini s'està demostrant que l'ús de fertilitzants i altres agroquímics són molt tòxics.
Al final,
no?
Si ho estic entenent de manera correcta, Maria, el que es prioritza és el negoci a gran escala i a costa, diguem, de que el producte segurament no tingui tanta qualitat, que l'ús dels pesticides sigui més gran, perquè a lo millor doncs els productes han de viatjar més lluny perquè surten molt, etc. I també la terra s'ha treballada de manera menys artesanal i menys ecològica.
Sí, però no només això, que això tot serien les conseqüències ecològiques de les macroproduccions.
Encara n'hi ha més.
Que és molt interessant, però crec que justament ara mateix, en aquests moments, molt més interessant, les conseqüències socials i econòmiques d'aquests models. Justament també, avui tot són notícies de Ecologistes en Acció, però és que tenen una secció molt, molt, molt interessant i molt informada.
Ja veig, se sent molt activa i tant.
Sí. Recomano molt la seva pàgina web. Es veu que donaven suport a una notícia a les mobilitzacions pageses que s'han convocat aquest mes de març per Unió de Pagesos, en les quals es fa referència al problema de l'aparició de les grans distribuïdores, bona aparició, ja fa temps que existeixen, no?
Sí.
Però el problema de les grans distribuïdores d'aliments, que fan augmentar els marges comercials i forcen els productors a una cursa d'increments, per incrementar la producció i, per tant, baixar preus. Justament això també ho vincula amb el tema de la llet, que era un tema que fa temps volia parlar d'ell i tal. Ara mateix a Catalunya es veu que ha sortit una marca nova de llet amb el qual es vol reivindicar un preu just de la llet i un preu just d'aquestes produccions que es fan aquí,
bueno,
no? I que fan.
El tema de la llet l'hem escoltat a tot arreu, ha estat molt notícia, evidentment.
Sí. Doncs això, és un dels problemes també del macro, no? De les grans distribuïdores i al final, de les economies d'escala, podem dir, però al final no cal tampoc anar-nos tan lluny. Al final el que organitzacions com Unió de Pagesos i altres reclamen és que es fixin preus justos i que les grans distribuïdores no siguin les que s'emportin la major part dels beneficis quan hi ha gent que treballa dia a dia a la terra, no? Per poder-nos alimentar. I
al final tot és una qüestió de negoci.
Sí, exactament. De fet, el mateix secretari d'Agenda Rural del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Oriol Anson, comentava que certament és així, que al final la pagesia s'està reorganitzant perquè hi hagi un nou model amb explotacions més grans, i ell mateix deia, una altra cosa és que aquest nou model ens agradi. És a dir, és com una cosa que s'està forçant d'alguna manera a nivell comercial, però que s'està veient que les conseqüències socials
clar, els pagesos en aquest cas es veuen abocades a aquesta línia de negoci, perquè si no es queden fora del pastís perquè els seus preus no són competitius, s'han de forçar a portar endavant aquestes macrogranges, macro el que sigui, i tot ve en detriment de la qualitat de la terra, del poble on està ubicada la macrogranja o la macroexplotació agrícola, etcètera. Bueno, doncs clar, és això. Al final és negoci, negoci, negoci. a costa del que sigui, de la terra, de la persona, de la qualitat de l'aliment, de tot.
Exacte.
És terrible, exacte. Realment.
Sí, és terrible, és un gran problema i també ens deixa veure, entreveure, si sabem mirar una mica, que hi ha solucions. Hi ha solucions que inicialment no poden semblar tan atractives, potser a nivell polític, però hi ha solucions. I l'Alfred ens fa referència a les petites produccions per això mateix.
L'escoltem.
Mentre que nosaltres, amb 2,5 hectàrees només, les petites produccions produïm més aliments perquè nosaltres fem 50 cultius al llarg de l'any. Estem en constant rotació. Quan un cultiu s'acaba, el traiem i fiquem un altre. La productivitat, si ho mirem en termes de benefici, és baixa, però la productivitat social i ecològica és altíssima. Donem llocs de treball, cuidem el medi ambient, perquè fem agricultura ecològica, mantenim la fertilitat del sol...
Clar, és justament ho comentàvem abans.
Exacte.
Ell ho explica en primera persona perquè és la seva tasca, ho sap perfectament, però és això, en detriment de la qualitat de tot, de la qualitat de vida, de la qualitat de la mare terra, de la qualitat de l'aliment i en benefici del negoci, del negoci d'uns quants, cada cop són menys, evidentment.
Sí. Exactament. I ell, en l'entrevista, petita entrevista que li vaig fer, també em comentava que, bueno, en aquest sentit seria interessant doncs, dotar de més suport i a iniciatives rurals més a petita escala, que es confiï també en el paper de la pagesia i de que sorgeixin més petites iniciatives, no? Que no depenguin només d'empreses que inverteixen en grans extensions de territori.
Clar, és que estava pensant, no, Maria, que totes aquestes inversions que es fan, desconec, d'on venen aquests diners, si de les entitats públiques, de capital privat, etc. Si en lloc de portar-se'ls uns quants i fer aquestes macrogranges deshumanitzades i una mica sense cor, es distribueixen de manera als petits treballadors, els mateixos diners, doncs tindríem molta més gent ocupada, amb molta més qualitat, que sembla molt de calaix. I això... Bueno, perquè ahir hi ha poders fàctics, no, Maria? Perquè,
sí,
clar,
exactament.
Els lobbies de les empreses i totes aquestes històries.
Aquí hauríem d'entrar en el tema de la política agrària comuna europea, que això dona per unes quantes seccions.
Això és droga dura per un dilluns.
Droga dura.
I, clar, a lo millor ja seria una mica massa.
Una mica
però,
massa.
Però, bueno, a mi m'encanta que... Sobretot perquè estàs fent unes seccions que m'ajuden a mi a entendre. Jo penso que si ho entenc jo, que sóc un negat per a moltíssimes coses en aquesta vida, els nostres oients també s'estan posant al dia en totes aquestes històries i tu ens ajudes molt. Doncs t'hem d'acomiadar, però t'esperem d'aquí 15 dies i tens la bondat de repetir amb nosaltres.
Clar que sí.
Vale? Sí, vindràs?
Clar, home.
Molt bé. Paula, anota-ho, que vindrà d'aquí 15 dies. Ja ho ha notat la Paula. Perfecte. Maria Marcet, moltes gràcies per aquesta estona de ràdio.
Gràcies.
Vinga, nosaltres que fem una altra pausa, no massa llarga. Ignasi Miranda corre per aquí, entrarà a l'estudi i farem la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
En el quadre de balanç econòmic, són una xifra, no?, amb un total de 44.000 euros, són una xifra de 4.000 euros de sous.
L'actualitat social i religiosa...
No? Sous de voluntaris.
No.
Mira't com ha saltat tanta quan he dit els sous dels voluntaris, eh? De poc em fa una llave de judo aquí en directe.
A Ràdio Estel. La veu de Càritas.
El moment. És el moment en què posem el focus a la tasca social tan i tan important. Social, solidària i d'ajuda arreu de Catalunya. Acció que porten endavant de manera meravellosa i deliciosa als amics de les Càritas diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Per tant, comença ara i aquí la veu de Càritas un dilluns més, com sempre, amb el suport d'Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, ens hi posem, si et sembla bé, i anem per feina. Càritas Internationalis va difondre dilluns passat una declaració sobre la crisi d'Ucraïna amb el títol «Ucraïna es dirigeix a una catàstrofe humanitària». El títol ja és molt colpidor, en la qual insta a garantir la protecció i l'accés a l'ajuda humanitària.
Efectivament, Càritas està profundament preocupada per l'impacte d'aquesta intervenció en la població local, que ja viu en condicions crítiques 8 anys després, no ho hem d'oblidar, de l'inici de la crisi, que va matar ja, des del 2014, 14.000 persones i que va desplaçar-ne 1,5 milions.
Per tant, la Confederació Càritas està llançant una crida d'emergència per donar suport al treball de Càritas Ucraïna. El programa té com a objectiu donar suport a les persones afectades pel conflicte amb aliments, aigua potable, allotjament segur i kits d'higiene, així com garantir un transport segur per tal que les persones vulnerables puguin reunir-se amb els seus éssers estimats i accedir a zones segures.
Ja des de finals de l'estiu passat, el del 2021, particularment a l'est d'Ucraïna, Càritas va avançar una resposta humanitària davant de la possible escalada del conflicte. Les xifres de les necessitats ja eren dramàtiques. Abans de l'atac ja hi havia 2.900.000 habitants locals en els dos costats de la línia de contacte que necessitaven assistència humanitària. Avui aquest nombre està augmentant de manera exponencial. Càritas Internationalis ha subratllat la urgència que totes les persones puguin accedir a l'assistència humanitària, en particular els més vulnerables, i que es garanteixi la llibertat de moviment per als qui fugen del conflicte.
Recordem també que per part seva, davant l'esclat de l'actual crisi, Càritas Espanyola ha expressat la seva solidaritat i proximitat amb Càritas Ucraïna i ha mobilitzat una partida inicial de 25.000 euros per a donar suport al pla de resposta d'emergència d'aquella Càritas, de Càritas d'Ucraïna.
Així mateix, obre la campanya d'emergència Càritas amb Ucraïna per canalitzar la solidaritat dels donants espanyols cap als projectes d'ajuda humanitària posats en marxa per Càritas Ucraïna amb l'objectiu d'ajudar les víctimes d'aquesta greu crisi.
I vinga, canviem de tema perquè Càritas Diocesana de Girona ha posat nova data per al 5è sopar solidari de l'entitat després que el passat mes de desembre s'hagués d'ajornar a causa de la 6a onada de la Covid-19.
Així és, l'esdeveniment tindrà lloc finalment el dimecres 6 d'abril al mateix lloc que estava previst, a Mas Marroc de Vilablareix, al Gironès. Aquesta és una acció solidària adreçada a les empreses i persones sòcies i donants compromeses amb l'entitat i que destinarà tots els beneficis als projectes d'atenció a les famílies més vulnerables.
L'acte tindrà lloc en el marc d'un sopar d'excel·lència a càrrec del prestigiós equip dels germans Roca.
Es pot fer una reserva individual o de taula d'empresa. Si ja es comptava amb una reserva feta en l'antiga data del sopar, el novembre passat, cal posar-se en contacte ara amb Càritas per actualitzar les dades.
I més coses. Aquest mes de febrer s'ha posat en marxa un curs de costura i confecció, el primer d'aquest 2022.
Sí, la formació organitzada per Càritas Diocesana de Lleida amb el suport del Fons Social Europeu compta amb una 15a d'alumnes i té l'objectiu principal d'augmentar la integració sociolaboral de persones en situació de risc d'exclusió social, millorant les seves oportunitats laborals. Igualment, també vol convertir-se en una bona experiència que uneixi lligams d'amistat entre elles i, de moment, ha començat amb proves per a la celebració del Carnestoltes, que acabem de cara deixem, vaja. Amb el títol Fils per a la inserció, el curs aportarà a l'alumnat nocions que van més enllà de la costura i la confecció, com ara l'atenció al client, la introducció al món laboral i l'emprenedoria, entre d'altres.
I la sala d'actes de Càritas Diocesana de Lleida va acollir dilluns 21 de febrer una nova presentació del llibre Persones i treball de Rafaela Llepús.
Aquest llibre, que permet conèixer en profunditat quina és la situació actual del treball a Catalunya i quins són els reptes de futur per garantir un treball digne per a tothom, forma part d'una col·lecció publicada conjuntament per l'editorial Claret i Justícia i Pau. L'objectiu és reflexionar sobre l'economia actual i el seu impacte en la societat des de la mirada de l'Evangeli i la doctrina social de l'Església. El llibre Persones i treball proposa una reflexió sobre el treball, un actor fonamental a la societat. Un tema que ocupa atenció en el pensament social cristià, que hi veu només una qüestió, no només una qüestió d'utilitat o de productivitat, sinó, sobretot, un element central en el desenvolupament de la persona humana.
I un apunt breu per acabar.
Sí, un any més, Càritas Diocesana de Terrassa ha comptat amb la col·laboració de Marta Tarrés, psicòloga infantil i juvenil i voluntària de Càritas en els espais familiars i en l'acompanyament educatiu de l'Aula Jove de Rubí per a la formació, acompanyament emocional a infants i joves.
Vinga, doncs gràcies, Ignasi. Fins aquí les notícies. De seguida, l'entrevista. Pilar Mayans és secretària general de Càritas Diocesana de Vic. Ens explicarà els principals temes tractats aquest dissabte passat durant l'Assemblea Diocesana. S'hi han presentat els objectius i reptes per aquest 2022 i s'ha aprovat el pressupost per a tot l'any. També s'han presentat les línies orientatives del Fons Diocesà 2022. Els objectius es basen en el pla estratègic que es va aprovar l'any passat i les accions parteixen de quatre grans eixos, que són l'acció social, el desenvolupament institucional i de les persones, també, evidentment, el diàleg amb altres agents i amb la societat i la sostenibilitat econòmica. Abans, Ignasi, podem explicar, si et sembla, una mica millor, quines són ara mateix les principals línies d'acció de Càritas Diocesana de Vic.
Fem una molt breu radiografia del que fa ara Càritas Vic. Efectivament, Càritas Diocesana de Vic té nombrosos serveis. En destaquem, entre d'altres, un espai per acollir i escoltar els qui ho necessiten tot el temps que sigui necessari, sobretot tipus de problemes, perquè les persones se sentin ateses i així poder treballar sobre una resposta adient. D'altra banda, té un servei econòmic d'ajuda a les necessitats ocasionals, amb un seguiment del problema. Especialment són problemàtiques que afecten el lloguer d'habitatge, els subministraments, la calefacció, medicaments, ajudes escolars i molts altres. L'entitat catòlica ofereix ajuts en espècies o microcrèdits. Concretament, a l'arxiprestat de Vic, Càritas ofereix el que s'anomena un racó d'acollida, un espai on tothom pugui anar a passar l'estona, fer activitats de lleure, participar en debats, realitzar la higiene personal i rentar la roba, entre altres possibilitats. Un menjador social amb servei diari de dinar i punts de recollida i distribució d'aliments, mobles i roba per a persones que presenten dificultats econòmiques completen les principals fonts d'ajuda de Càritas Diocesana de Vic. Present també als arxiprestats de Vic, Manresa i Anoia-Segarra, amb totes les interparroquials. Destaquem finalment que Càritas Diocesana de Vic intenta arribar allà on les persones necessitades no arriben, fins i tot en el cas que tinguin problemes per demanar aquest suport, perquè els costa o per altres raons.
Per comentar l'Assemblea de Càritas Diocesana de Vic, celebrada aquest dissabte, com us dèiem, ens acompanya la seva secretària general, Pilar Mayans. Pilar, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada.
Aquí també a l'Ignasi, com pots escoltar. Pilar, quins objectius i quins reptes té Càritas Diocesana de Vic per aquest any que ara comença? Bueno, ja ha començat fa dos mesos, no? 2022.
Bueno, el llistat que vam presentar a l'Assemblea està basat una mica en les necessitats que hi ha actualment, no? Es va aprovar l'any passat un pla estratègic que es va elaborar gràcies a la col·laboració de tothom i a participar tots els agents de Càritas d'alguna manera, i on es van valorar quines necessitats reals més grans hem d'atacar en aquests propers quatre anys, no? Es van dissenyar quatre línies de treball, que són l'acció social, ho hem dit abans, el desenvolupament institucional, el diàleg amb els altres agents de la sostenibilitat econòmica. I el que vam informar en l'Assemblea són accions concretes sobre aquestes àrees. No? Uh-huh. Així, a grans trets, per no entrar tot, perquè era força llarg i crec que el temps no ens dona. Però a grans trets, el primer més que hem atacat és el tema de l'acció social, ho he dit abans. Totes les Càritas han de tenir un espai d'acollida i acompanyament. Estem en un moment on l'administració cada vegada més assumeix la seva responsabilitat. Per tant, amb el tema de targetes moneder, moltes administracions estan ajudant ja en els seus ciutadans. Però Càritas ha de fer allò que no fa l'administració, que dèiem abans. És acollir, obrir la porta, acompanyar, escoltar i acompanyar aquella persona fins que se'n pugui sortir. No? Fins que trobi aquell ull, estigui en el tema feina, estigui en tema formació, o senzillament enllaçar-lo per que pugui trobar la sortida més propera. No? Llavors, això és acompanyament que hauria de ser a totes les càritas, les petites. Les,
sí.
Totes les càritas són les petites més.
Sí, amb quin...
Digues.
No, deia que amb quin pressupost treballa Càritas Diocesana de Vic per aquest 2022? Era un altre dels temes fonamentals d'aquesta assemblea.
Bueno, el pressupost inicial és de 2.427.555 euros, més o menys, semblant al de l'any passat. Uh-huh. potser s'incrementa alguna cosa la despesa, perquè les necessitats que se'ns presenten són grans, i se'n redueixen alguns ingressos que haurem de mirar com ens en sortim, no? Perquè no és segur que ara és un pressupost, que ho hem de tenir clar, però algunes subvencions ja ens les han retallat, per tant hem de mirar el tema de buscar recursos com ens en sortim. Eh? El pressupost pensat per atendre aquests programes bàsics està en 2.427.000 €.
Doncs mira, parlant encara de recursos, Pilar, volia demanar-te de quina manera i en quina proporció el Fons Diocesà beneficia Càritas o ajuda Càritas.
Bueno, el Fons Diocesà, de fet, és aquelles quantitats que aporten les diferents Càritas, perquè quan hi ha una necessitat d'un projecte que no hi ha un projecte específic on està subvencionat, puguem tirar d'allà. Per tant, aquesta, precisament això que has dit del Fons Diocesà d'aquest any, que s'obre totalment a l'acollida, perquè és el punt que hi poden sortir i que hem de potenciar perquè tothom hi sigui. No. Fins ara potser estàvem moltes Càritas petites més assistencials, de donar aliments i punts, i ara hem d'anar cap a millorar això, perquè tant probablement s'hagi d'invertir en coses i hi haurà projectes que hauran de sortir. Per això el Fons Diocesà el volem dedicar també aquí. Sí. Hem de pensar que el tema de l'acollida que tenim ara no és la mateixa. Eh? Tenim persones grans amb solitud no desitjada, tenim persones que la bretxa digital els ha ofegat, i per tant el tipus de voluntariat per fer aquesta acollida, aquest acompanyament i aquest suport amb aquestes matèries més necessitades requereix també més formació, més un voluntariat més específic. No? Tot això comportarà inversió molt, per això aquest any també l'enfoquem aquí, no? Per potenciar tot el tema de la comida i l'acompanyament des de totes les Càritas, la més petita, sí. No només els tres arxiprestats que heu nombrat, eh? Que hi ha més, hi ha el Guilleria Espongós, hi ha el Tercons de Cabra,
sí, la diòcesi de Vic efectivament és molt rica i molt diversa territorialment. Avui a Pilar Mayan, secretària general de Càritas Diocesana de Vic, també li volem preguntar, precisament en la línia d'això que deia ara, des de l'inici de la pandèmia, ara fa tot just 2 anys, gairebé ja, com han evolucionat les necessitats de persones i famílies vulnerables al territori diocesà? Hi ha més problemàtiques noves, oi? No sé si ens les pots detallar una mica més.
Bueno, és una altra... Ha canviat el tipus de necessitat que pot haver, cert que pot haver canviat, i s'han incrementat perquè es produeixen situacions no esperades, no? El tema de la bretxa digital és una d'elles. És una d'elles.
Sí, sí.
Tot es fa telemàticament. Hi ha molta gent que això no ho coneix, que no ho sap fer, i s'ha d'acompanyar. El tema que parlàvem, per exemple, de l'acollida, del racó d'acollida de Vic, que es feia, doncs, el rentar la roba, dutxar, tot això ha canviat. Per fer un altre tipus d'ajuda. Són ajuts econòmics per anar a les llogaderies, per exemple, no?
Sí.
Ha canviat, perquè les necessitats s'han incrementat. Hi ha altres tipus de problemes, però les necessitats són diferents, les comunicacions han canviat. És diferent. No?
Sí. Vic, Pilar havia acollit l'any 2020 la trobada bianual de Càritas Catalunya, però es va anul·lar per la pandèmia. Es manté com a seu de cara a la propera ocasió? Com està aquesta previsió?
Bueno, no sé si s'ha acabat de definir, en principi suposo que sí, però no, com que també fins fa 4 dies hem tornat a tenir problemes de confinament i de nombrosos de masses, no s'ha aclarit, almenys jo no tinc coneixement encara que s'hagi definit ja una propera trobada immediata.
Ja veurem si és aquest any o l'any vinent, en tot cas.
Ja veurem, esperem que sigui aviat. Pilar Mayans, secretària general de Càritas Diocesana de Vic, moltes gràcies, Pilar, per haver-nos acompanyat. Bona vesprada i fins una altra ocasió i bona feina per aquelles terres.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Vinga, encara tenim uns apunts per l'agenda. Què ens expliques, Ignasi?
Doncs mira, comencem explicant que M4 Social, el projecte d'innovació digital en l'àmbit social de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, presenta al Mobile World Congress 2022, que ha començat precisament avui, sí, diversos projectes i aplicacions per a mòbils pensades per a l'atenció i l'acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. L'acte tindrà lloc aquest dijous, dia 3, de la 1 a les 3 del migdia a l'estand de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, i està obert a les federacions que prèviament disposin de l'acreditació corresponent.
I ja fa dies que ho estem anunciant, acollir i acompanyar en un món canviant és el títol de la conversa amb el cardenal Luis Antonio Tagle, que aprofitant la seva visita a Barcelona el pròxim mes de... aquest mes de març, que estrenem demà mateix, el secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbe de Barcelona, Càritas Catalunya, i la Fundació Escoles Cristianes de Catalunya han organitzat.
Efectivament, per a la visita ja queden pocs dies, perquè demà comença el març i això ja
sí,
és el
sí,
dissabte.
Sí, sí, la tenim aquí, ho tenim aquí, això.
Dissabte 5 de març. Aquest dissabte la conversa tindrà lloc a l'auditori del Fòrum, Centre Internacional de Barcelona, de 11:15 del matí a la 1 del migdia, i està orientada a l'acollida i l'acompanyament de la vulnerabilitat en l'àmbit educatiu i familiar. Està dirigida a voluntaris i contractats de Càritas, educadors, pares i mares, professors i professores, catequistes, mossens, és a dir, rectors, sacerdots i diaques, totes aquelles altres persones que d'una manera o d'una altra estan vinculades a l'educació dels infants, adolescents i joves.
Aquí tenim aquesta cita, que se'ns ve a sobre. Alguna cosa més, Ignasi?
Doncs encara us comentem que dilluns vinent, des de 11:15 del matí fins a les 12, l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona celebra la segona sessió del curs bàsic de voluntariat social.
Doncs gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca important, la que porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Gràcies a tu, Rafa. Fins la propera.
I fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas. La propera, d'aquí 7 dies. Tornarem. Serà ben aviat. Hey, hey, hey. 3 minuts i mig. Tota una vida i arribarem a les 9 de la vesprada. Però, bueno, molt feliç de saludar a María José Mendoza. María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ahir no van poder fer camins, van fer un petit coqueteo per Twitter, podríem dir. Però sí, avui l'estem fent i estem contents, no?
De dilluns a divendres, de 8 a 9. Exactament. Seguim-nos a les xarxes socials, també.
I els dissabtes, els millors moments a partir d'un quart de 8 de la vesprada.
Efectivament.
Està la novel·la. María José Mendoza, tenim una pregunta a Twitter també avui.
Sí. Viviu la Quaresma amb devoció?
Aquesta és la pregunta. A veure la nostra parròquia
sí.
Què diu.
Amb el 6%, no, la veritat.
Vaja.
Amb el 31%, sí, esclar. I amb el 63%, només en alguns aspectes.
Bueno, però jo crec que avui els haurem ajudat una mica aquests...
A entendre què és,
aquests,
per què...
Aquests despistats... que esperem que siguin pocs, a entendre millor una mica de
la
què
Quaresma,
va i que ho podran
sí.
Viure millor. Escolta, quan tens secció amb la Raga? Quan, divendres, no?
Divendres.
Vale, molt bé. I els àngels de les xarxes, quan arriben?
El dijous.
T'estic donant molta publicitat.
Molta publicitat.
Que no sigui perquè tenim molt temps.
Els divendres, l'abisme de l'amor a la 1 i 5.
Endavant. A quina hora?
A la 1, després al butlletí.
A la 1?
A la 1.
A la 1. A la 1.
A la 2.
A la 1 i 5, una hora inventada, María José Mendoza, en aquests micròfons. Gràcies, María José. Vinga, donem-li canya
a
això. A punt d'arribar a les 9 de la nit. Puig amb la música, Paula, que soni, que soni. Capítol 115 d'aquest programa, arrencada de setmana, amb un productor amb barba de 3 dies... No, de 300 dies, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa d'aquesta casa, una de les bombolles Freixenet més reconegudes, María José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials. Tu sabes por qué lo digo, María José.
Que arriba l'estiu ja.
Que arriba l'estiu ja, sí senyor. I la clau de tot plegat. Tu i tu i solamente tu haces que mi alma se despierte con tu luz. Tu i tu i tu, i solamente tu. Paula Moreno al muntatge musical i a les vies de so. Arza, Paula, viva la vida. Carla i Pera, Pera i Carla, que estan avorrits, us faran una mica de butlletí informatiu així per distreure's. Pels qui ens escolteu en la repetició del matí, una salutació especial, matinadors, molt mèrit teniu, té lo vostre. Per cert, que avui tranquils, que no tenim el Pol Marçal d'Hacendado que hem tingut avui en aquesta casa, avui tindrem parlo per les de repetició de les 6. Avui tindrem el Pol Marçà autèntic. La marca, el Nike de la informació. Avui hem tingut l'Hacendado. I pels que ens escolteu en directe, gràcies per escoltar-nos en aquest inici de setmana. Nosaltres marxem, jo crec que ja són hores, i demà nou tutti frutti, nou plat combinat, nou de tot. Demà ens espera un nou capítol. Per tant, ho tornarem a fer. Què farem, María José?
Camins. Seguiu-nos, Camins Estel.
Ja ho havies dit, ja ho havies dit, però
Twitter.
Podem reincidir. Vinga, doncs seguiu-nos i cuideu-vos. Bona nit.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.